Quadern número 186 de Cristianisme i Justícia. Títol: Canvi d'època, canvi de rumb, aportacions i propostes des dels moviments socials. Autors: Òscar Mateos i Jesús Sanz. Introducció. El món que hem conegut aquestes darreres dècades sembla que s'estigui ensorrant a marxes forçades. Això no és una exageració si es prenen en consideració alguns aspectes que configuren la nostra realitat social, geopolítica, econòmica o cultural actual. El declivi aparent d'Occident, especialment d'Europa, i l'apogeu dels anomenats països emergents, els BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, donen compte d'un nou ordre multipolar. Les protestes que recorren des de Tunísia fins al Brasil, passant pels països del sud d'Europa, principalment Espanya, Grècia, Portugal i Itàlia, per Egipte, per Turquia, per Mèxic o Xile i fins i tot pels Estats Units, indiquen un malestar global i interconnectat. Les formes d'organització i interrelació de totes aquestes protestes posen en relleu l'existència del que alguns han anomenat moviments socials en xarxa i el gran potencial d'internet. Les receptes d'austeritat imposades per determinats organismes internacionals a alguns països europeus estan esquerdant seriosament els pilars de l'estat del benestar i dels principals drets socials que semblaven indiscutibles fins fa tan sols uns anys. I per dir un exemple més, la sobirania nacional que antany ostentava els estats-nació i fins i tot el sentit últim de la democràcia són aspectes posats clarament en qüestió si es tenen en compte la influència i el poder que tenen sobre la nostra vida, els mercats financers i, en definitiva, els interessos privats d'una reduïda oligarquia d'individus i d'empreses. Totes aquestes enormes transformacions, algunes de les quals s'han anat cuinant a foc lent durant els últims anys, indiquen el que avui dia és ja un lloc comú. No estem en una mera època de canvi, sinó en un canvi d'època. O, com matisa el catedràtic de Ciència Política Joan Subirats, en una situació de transició o d'interregne entre dues èpoques on es constaten discontinuïtats significatives entre el que fèiem i vivíem i el que estem fent i vivint, si bé no s'entreveuen encara amb claredat els escenaris de futur. Aquest quadern pretén centrar-se en totes aquestes transformacions que estan succeint, partint d'un objectiu doble. Per una banda, entendre algunes de les característiques de la conjuntura actual, així com algunes de les causes latents de tots aquests canvis. Per l'altra, aproximar-nos als moviments socials actuals en aquest canvi d'època, analitzant-ne els trets definitoris i algunes de les eines de transformació que emprem. Tal com destaca el sociòleg Manuel Castells, analitzar els moviments socials és fonamental, i més en una conjuntura com l'actual, havent-se constituït històricament com ho han fet amb palanques del canvi social. Per això, el següent text se subdivideix en tres apartats. En el primer s'analitza el context actual, argumentant que el que en el fons podria estar succeint té relació amb la ruptura dels dos contractes socials que han regit la nostra vida en les últimes dècades, l'anomenat consens keynesià, contracte fàctic entre el capitalisme industrial i el treball després de la Segona Guerra Mundial, i, aterrant en la realitat espanyola, analitzarem la crisi de l'anomenada cultura de la transició. El segon apartat analitza succintament la genealogia, les característiques i les novetats dels nous moviments socials. Si bé ens centrarem en el paper del 15M, també es faran referències a altres experiències que han germinat en diferents països del món, posant de manifest algunes interconnexions entre aquests moviments i el paper fonamental que Internet i les xarxes socials tenen en tots ells. Finalment, l'últim apartat analitza algunes de les propostes que són avui objecte de discussió i de debat en els moviments socials. Capítol 2. Època de canvis o canvi d'època? Un no pot posar-se del costat dels qui fan la història, sinó al servei dels qui la pateixen. Albert Camus. En ciència política entenem per contracte social l'acord real o hipotètic assolit pels membres d'un grup dins d'una societat. Partint d'aquesta definició genèrica, podem establir que la nostra vida, almenys en les darreres dècades, ha estat condicionada per dos contractes socials que es retroalimenten i que explicarem a continuació. En l'àmbit internacional, el contracte social de postguerra, referint-nos al context posterior a la Segona Guerra Mundial, entre capitalisme industrial i treball, i en l'estatal, el contracte social resultant de l'anomenada Transició Espanyola, fonamentat en una Constitució garant de determinats drets polítics i socials. Capítol 2.1. La fi del consens keynesià. El context de postguerra a partir de 1945 va afavorir a Europa una de les èpoques de més bonança i prosperitat socioeconòmica de la nostra història. El pacte tàcit entre capitalisme industrial i treball, o allò que també s'ha anomenat consens keynesià, va germinar en els anomenats estats del benestar que tenien com a objectiu la intervenció dels poders polítics en l'economia per a compensar els danys col·laterals de l'economia de lliure mercat, desigualtat, polarització social, pobresa, etc. En aquest sentit, l'Estat es convertia de facto en un contrapoder que, mitjançant un sistema fiscal de tipus redistributiu o el desplegament de polítiques socials i de plena ocupació, avançava cap a l'aspiració històrica de l'equitat social i cap a un model polític basat en drets socials, considerats universals. Això era possible, entre altres coses, el clima excepcional que hi havia després de la Segona Guerra Mundial, a la creixent organització del moviment obrer, partits i sindicats, que des de finals del segle XIX havia estat capaç de contraposar el relat dels drets laborals i socials al del creixement econòmic i a la por del comunisme de molts governs. Tots aquests factors van afavorir que entre 1945 i 1975 la majoria de països occidentals i amb grans diferències entre el model europeu i l'americà assolissin cotes de benestar social i de seguretat social no conegudes mai fins aleshores. De fet, en països com França, aquesta etapa rebé el qualificatiu de l'Etrante Gloriosa, com assenyala l'historiador Josep Fontana. El cas és que la majoria d'estats europeus van presenciar una notable pau social i la consolidació d'una democràcia de classe mitjana fonamentada en un contracte social no escrit entre el treball, els negocis i el govern, i en l'adquisició gradual de drets socials. Tanmateix a Espanya i en el conjunt del sud d'Europa, les coses no van ser així, ja que tots aquests països afrontaren dictadures que van alentir molt el desplegament de l'estat del benestar. Capítol 2.1, apartat 1. Dels 30 gloriosos a la gran divergència. Aquest cicle virtuós de creixement econòmic i desenvolupament social va començar el declivi amb la crisi del petroli de principis dels 70. La majoria de països occidentals començaren des d'aleshores a patir fortes retallades en la despesa social, privatització i mercantilització d'importants sectors fins aleshores públics, energia, sanitat, i un gran procés de desregulació d'àmbits com el financer. Aquest fet va ser especialment intens en un principi als Estats Units i al Regne Unit i després s'acabà traslladant al conjunt de països europeus. Les conseqüències socials d'aquesta nova situació foren extraordinàries. Als Estats Units, per exemple, les desigualtats socioeconòmiques van augmentar molt. Si en els anys 70 un 1,1% de la població nord-americana acumulava el 9% de la riquesa total, el 2012, aquest 1% concentrava ja el 24% de la riquesa. A Aquest fet ha estat catalogat per Paul Krugman com la gran divergència, referint-se a l'enriquiment gradual d'una minoria en contraposició al procés de convergència social i econòmica que els Estats Units havia assolit amb el New Deal a les dècades dels 30 i dels 40 i Europa després de la Segona Guerra Mundial. Aquest procés ha portat als Estats Units a ser un dels països del món amb un índex de desigualtat socioeconòmica més gran, amb nivells equiparables als de països del continent africà, fet que s'ha traduït en una greu fractura social. Si insistim en els Estats Units, és perquè representa l'epítom del procés de ruptura del contracte social, però també perquè Europa, si bé encara a molta distància de les xifres nord-americanes, sembla dirigir-se cap a aquesta realitat. En tot cas, els nivells de retallada de la despesa social, de privatització de sectors com la sanitat o l'increment exponencial de les desigualtats socials també van experimentar un punt d'inflexió des de finals dels 70 a Europa, procés que s'ha accelerat des de l'inici de la crisi amb la posada en pràctica de les anomenades polítiques d'austeritat. Capítol 2. Punt 1, apartat 2. Capitalisme de casino. Hi ha almenys quatre causes que ajuden a explicar aquest gir polític, social i econòmic que va tenir lloc a partir dels anys 70 i que arriba fins a l'actualitat. Un primer factor està relacionat amb el context de globalització i la mutació patida pel sistema capitalista que, afavorit pel procés de desregulació, ha passat de ser un capitalisme majoritàriament industrial, de fàbrica, a un capitalisme financer o capitalisme de casino, en el qual el 93% de l'economia són finances i joc especulatiu. La concepció del capital que els guanys en l'economia real són limitats ha fet que s'avanci en el procés de financiarització i mercantilització. Així mateix, com indica David Harvey, s'ha produït un procés d'acumulació per despossessió caracteritzat per la mercantilització i privatització de béns i serveis que, pel seu caràcter públic o comunal, estaven anteriorment tancats al mercat. Un aspecte central en aquest nou marc és, sens dubte, el paper de l'Estat-nació, el qual s'havia erigit en l'actor regulador clau en el contracte social de postguerra. En el context de globalització, l'Estat-nació ha estat incapaç de controlar i regular l'activitat financera promoguda pels mercats. Així, mentre la política se segueix jugant a l'obsolet mapa dels Estats-nació, l'economia té lloc en el mapa de les transaccions financeres internacionals. Dos mapes, per tant, incoherents i incompatibles entre ells. El sociòleg Zygmunt Bauman ha sintetitzat aquest procés indicant que el que s'ha produït és, en definitiva, un divorci entre poder i política. Avui tenim un poder que s'ha tret de sobre la política i una política despullada de poder. El poder ja és global, la política segueix sent llestimosament local. Els estats nacionals territorials són districtes policials de la llei i l'ordre i abocadors i plantes locals de remoció i reciclatge de l'escombraria que ocasionen els problemes i riscos generals a escala global. Capítol 2.1, apartat 3. Refeudalització de les relacions laborals. Un segon factor relacionat amb el primer va lligat a les transformacions experimentades en l'àmbit del treball i a la demografia de molts dels països occidentals. Per una banda, la globalització ha incentivat enormement els processos de deslocalització industrial, augmentant els nivells d'atur i allunyant l'horitzó de la plena ocupació que augurava el model de l'estat del benestar. Segons el filòsof i periodista André Gorz, el que vivim és una refeudalització de les relacions laborals als països occidentals, on la mà d'obra s'està precaritzant de nou amb l'únic objectiu de tornar a competir amb la mà d'obra barata dels països de la perifèria. Els països occidentals, especialment els de la semiperifèria, com ara Espanya, estan dualitzant els seus mercats laborals entre una massa de precaris o outsiders i una minoria d'insiders, amb certes perspectives d'estabilitat laboral. O, en paraules del filòsof Slavoj Žižek, avui ens trobem davant una massa de persones disposades a deixar-se explotar, que a més han perdut la identitat de classe a causa dels múltiples tipus de contracte i de les condicions postfordistes del treball, en les quals el treballador ja no se socialitza al voltant de la fàbrica i no confereixen al sindicat el paper de mediador clàssic. Paradoxalment, i si comparem aquesta situació amb la que té lloc als països emergents, assistim a un cert procés global d'igualació a la baixa dels salaris, del poder adquisitiu i de les condicions socials. Finalment, aquestes transformacions internes també han d'incorporar al debat el factor demogràfic. Fins a un cert punt es podria argumentar que els estats del benestar han mort d'èxit, si es té en compte l'augment en l'esperança de vida experimentat per aquestes societats i l'encariment que ha comportat aquest fet. Capítol 2.1, apartat 4. Hegemonia del pensament neoliberal. Un tercer factor és el teoritzat per autores com Susan George o el Pensamiento Secuestrado o Naomi Klein a la Doctrina del Xoc. El pensament socialdemòcrata que va afavorir el pacte social de postguerra s'ha vist ideològicament derrotat en els últims 30 anys per un pensament de tipus neoliberal o ultraliberal. Per a Susan George, aquesta derrota no ha estat causal sinó part d'un programa organitzat orientat a qüestionar el paper de l'Estat i que va ser impulsat des de finals dels 70 en el pla polític per dirigents com Ronald Reagan als Estats Units o Margaret Thatcher al Regne Unit. En el pla mediàtic, per un oligopoli d'empreses de comunicació al servei dels interessos dels seus accionistes principals i en el pla acadèmic, per una sèrie d'universitats encarregades de legitimar les grans decisions econòmiques. L'hegemonia cultural del neoliberalisme, que té molt poc a veure amb les idees primigènies del liberalisme promulgat per Adam Smith, ha estat rotunda i ha creat un nou sentit comú en el qual la mateixa socialdemocràcia s'ha vist atrapada. Capítol 2. Punt 1, apartat 5. Societat de l'hiperconsum. El quart i últim factor és de tipus cultural i està relacionat amb l'individu resultant de la societat de l'hiperconsum. Si utilitzem la terminologia del sociòleg francès Gilles Lipovetsky, per aquest autor, la societat postmoderna es caracteritza per un hedonisme desenfrenat o per una mercantilització cultural que responen a l'existència d'una segona revolució individualista. Aquest neoindividualisme ha estat el brou de cultiu d'un procés d'atomització social que s'ha anat gestant tots aquests anys i que, a més, està relacionat amb el procés de financerització del consum que s'ha produït en les classes treballadores davant la progressiva disminució del salari real i pel desig d'assolir un nivell de vida d'acord amb una classe mitjana generalitzada. Aquests individus, indica Bauman, han transitat de la seva condició de ciutadans a la de consumidors, desactivant i domesticant el paper crucial que el moviment obrer havia tingut en l'apuntalament dels drets socials en els últims decennis. La interacció de tots aquests processos ha contribuït a les greus fissures del contracte social de postguerra. Enfront s'ha consolidat un model d'economia financeritzada que aspira a autorregular-se detestant tot tipus de contrapoder i caracteritzada per la generació imponent de desigualtats socials. Capítol 2.2. La realitat espanyola. davant la fractura social i la crisi de la cultura de la transició. És obvi que els aspectes més de tipus global i regional que acabem d'analitzar han afectat durant tot aquest temps la realitat espanyola. No obstant això, com indicàvem al principi, Espanya, per les seves circumstàncies polítiques i socials, va arribar tard al cicle virtuós de creixement econòmic i desenvolupament social. Si bé l'època del desarrollismo espanyol ja va suposar un primer procés de creixement econòmic, els pilars de l'estat social van quedar configurats amb la Constitució espanyola i els pactes previs i posteriors que es van produir en el context de la transició. Capítol 2.2, apartat 1. La fractura social ja ha començat. Durant els 30 anys que van seguir la Constitució, Espanya va anar desplegant un conjunt de polítiques socials i incrementant-ne la despesa. Aquest procés no va ser lineal. La crisi de principis dels 90, per exemple, suposà un notable fre a l'iniciat una dècada abans. Tot i això, si comparéssim el conjunt de la Unió Europea amb la realitat espanyola, s'observaria que des dels 80 es va començar un lent però constant procés de convergència social, també gràcies als fons d'ajuda destinats per les institucions europees. Sigui com sigui, la crisi iniciada oficialment al setembre del 2008 ha destrossat tot aquest procés i ha enfonsat l'economia i la societat espanyola en un abisme impensable, uns anys abans, en plena bombolla immobiliària. Tots els informes, tant nacionals com internacionals, apunten en una mateixa direcció. Espanya ha incrementat dramàticament els índexs de pobresa que ja afecten una de cada cinc persones i l'índex de pobresa infantil, un 20%, és un dels més elevats d'Europa. Gairebé un terç de la població es troba en risc d'exclusió social, mentre que les desigualtats de renda s'han disparat fins al punt que la diferència entre les rendes més i menys elevades han augmentat un 30% des del 2006, fet que ha convertit Espanya en el país de la Unió Europea amb més desigualtat de renda, darrere fins i tot de Romania, segons la OCDE. S'està produint un cert procés de descomposició de la classe mitjana que ha vist caure en picat el seu poder adquisitiu, els seus nivells salarials i les seves condicions de vida. Aquest procés de desclassament ha dut a la cua de l'assistència social milers de persones que no hi havien estat mai i ha reconfigurat, doncs, el rostre de la pobresa i de l'exclusió a Espanya. S'està consolidant la figura del treballador pobre, és a dir, persones que, tot i tenir una feina, no tenen prou ingressos per satisfer les necessitats bàsiques i freguen l'exclusió social. La taxa de pobresa laboral ha passat del 10,7% al 2007 al 12,7% al 2012. De la mateixa manera, s'està produint un augment significatiu de l'anomenat precariat, és a dir, persones amb formació qualificada que, tanmateix, viuen en una temporalitat i eventualitat constant i no desitjada. Tal com la Fundació FOESA ha indicat, del 2007 al 2011 la pobresa s'ha fet més extensa, més intensa i més crònica. Des de la mateixa OCDE, però també des d'organitzacions com Càritas, s'ha alertat que aquestes xifres no fan sinó portar-nos cap a una fractura social de greus conseqüències. Una societat de rics i pobres, amb una classe mitjana alarmantment depauperada, amb un ascensor social que només funciona en direcció descendent i sense un sector públic capaç de compensar les creixents desigualtats socials. En aquest sentit, els processos de privatització de la sanitat, l'augment de taxes universitàries o judicials, o bé l'agressiva reforma laboral, només certifiquen la defunció de la suposada igualtat d'oportunitats que la Constitució hauria de garantir. Ens endinsarem així en una societat cada vegada menys basada en la cohesió social i molt més propera al model de vida nord-americà, en el qual, recordem-ho, impera un cert darwinisme social, ja que l'American Dream els índexs de desigualtat social interna estan a la vista. No funcionen per tothom. Capítol 2.2, apartat 2. Economia del totxo, crèdit fàcil i frau fiscal. Cal preguntar-se per les causes d'aquesta deriva. Més enllà de l'explicació òbvia de la desocupació, 27% de la població i 57% de desocupació juvenil, hi ha almenys dues causes principals. La primera està relacionada amb el model de creixement en què s'ha basat l'economia espanyola les dues últimes dècades. L'economia del totxo, impulsada pels dos grans partits al govern, Partido Popular i Partido Socialista Obrero Espanyol, entre 1994 i 2008, va generar un augment espectacular del valor del patrimoni de les famílies, que va créixer el triple en tan sols 10 anys, gràcies a la contínua alça dels preus de l'habitatge. Segons l'OCDE, el 2009, el preu de l'habitatge espanyol es trobava sobrevalorat en un 41%. Això fou degut essencialment a l'existència d'un sistema de crèdit fàcil, incentivat per les entitats financeres, així com a un clima polític i social en el qual la compra i venda d'habitatges es va interpretar com la millor de les inversions de futur. Paradoxalment, durant aquesta suposada etapa de bonança, el salari real, el que té relació amb el cost de la vida de la majoria de ciutadans, es va estancar i fins i tot experimentar una certa tendència a la baixa. Pocs sectors socials i encara menys polítics van criticar amb contundència la fragilitat econòmica i els greus problemes ètics i mediambientals de tot aquest model. Després dels dos primers anys de crisi, 2008-2010, s'inicia aleshores oficialment un 12 de maig del 2010 l'era de l'austeritat. L'increment del deute públic, una part important del qual era deute privat nacionalitzat després del rescat als bancs, va alarmar, entre altres, el govern alemany i les institucions europees que obligaren països com Grècia, Portugal, Itàlia o Espanya a retallar dràsticament la despesa pública per minorar la quantitat del deute, molt sovint amb mesures antidemocràtiques que no tenien en compte les decisions de governs o parlaments suposadament sobirans. Després de més de 3 anys de polítiques d'austeritat, el resultat ha estat increment de l'esquerda social i l'empitjorament de la depressió econòmica. La segona causa que explica la defunció del pacte social a Espanya és un reflex de les problemàtiques que hem detallat en l'anàlisi del pla global. El model social espanyol ha tendit a finançar-se mitjançant les rendes del treball com a conseqüència de l'habilitat i capacitat de les grans rendes del capital de petits gravàmens. Un estudi del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, xifrava recentment el frau fiscal a Espanya en un 23% anual. Això vol dir que al fisc espanyol se li escapen uns 80.000 milions d'euros anuals, dels quals la major part correspon a impostos que evadeixen les principals companyies de l'IBEX 35. Si tenim en compte que les retallades socials han suposat des del maig del 2010 uns quants milers de milions d'euros, són obvis els beneficis socials que es podrien derivar d'un control més gran del frau fiscal, si hi hagués més voluntat i, sobretot, una capacitat política per fer-ho. Capítol 2.2, apartat 3. Crisi institucional, crisi de la cultura de la transició. Crida l'atenció que un dels primers lemes corejats per milers i milers de joves a les places de tot Espanya en aquells dies del maig del 2011 fos: no ens representen. En els debats, reflexions, articles i iniciatives socials que s'han multiplicat des d'aleshores, ha imperat una profunda crítica a l'anomenada partidocràcia espanyola, fent especial referència als dos grans partits, PP i PSOE, que han governat el gruix de les institucions des de l'inici de la democràcia. Així mateix, les dades del CIS indiquen que aquest crit col·lectiu no és anecdòtic. En els últims anys i i encoratjat pels casos de corrupció, la classe política i els partits polítics han estat les institucions que la ciutadania encastada ha valorat pitjor, a més de situar-se també entre els principals problemes del país. El bipartidisme que les assemblees del 15M van representar amb l'acrònim PP-PSOE per criticar les ínfimes diferències que separaven dos partits teòricament oposats en l'espectre ideològic, ha caigut també a nivells històrics. La creixent desafecció política i institucional és greu i indica un desgast extraordinari dels partits que fins ara han guiat les institucions democràtiques. Però, més enllà de la realitat conjuntural, n'hi ha una altra de tipus més estructural. El 15M va fer envellir, de sobte i inesperadament, els partits polítics. El reclam d'una nova manera de fer política no sembla haver estat entesa per molts dels principals partits. Es produeix així una tensió entre vella i nova política, en la qual el més preocupant és la tossudesa de la primera a negar o a no escoltar les demandes de regeneració de la segona. Tot aquest procés, que té un fort component generacional, ha estat caracteritzat per alguns actors com la crisi de la cultura de la transició o com una crisi de règim. Aquesta crisi apuntaria al qüestionament i deslegitimació d'un relat polític construït en el qual es parlava d'una transició modèlica basada en el pacte entre diferents agents socials i polítics. El 15M ha erigit en una expressió ciutadana que ha qüestionat els fonaments d'aquest relat, posant en entredit la manera de fer política o el rumb de les institucions polítiques. Aquest fet comporta, per tant, una urgent revisió del que hi ha perquè pugui ser representat, reconstruït i legitimat per una generació que no se sent part de les narratives que conformen el model actual. Aquest exercici és urgent, no solament per la fractura social de què hem parlat en l'apartat anterior, sinó perquè les noves coordenades polítiques s'han de dotar de nous consensos que siguin, a més, elaborats d'una manera nova, comptant amb la participació de tothom i fets des de sota. Capítol 3. Alguna cosa nova està passant. Els moviments socials davant el canvi d'època. Dos anys després del 1848, semblava que tot havia fracassat, però no va ser així a llarg termini. S'implementà un bon nombre de mesures liberals. Va ser, per tant, un fracàs momentani que a la llarga es convertia en un èxit, si bé ja no va ser en forma d'una revolució. Eric Hobsbawm. A part d'una anàlisi historiogràfica i reflexionant sobre el treball de Karl Polanyi, la gran transformació, el sociòleg Michael Burgoy considera que la situació actual s'insereix en el que anomena una tercera onada de mercantilització. Amb aquesta idea, Burgoy vol assenyalar que en els dos últims segles s'han produït tres grans moments: segle XIX, primera meitat del segle XX, i l'etapa iniciada des dels anys 70, en els quals determinades qüestions de la vida, com ara el treball, la terra, el coneixement o la salut, han passat a convertir-se en mercaderia, i aquest fet ha suposat un intens procés de despossessió de béns comuns cap a interessos privats. Per al sociòleg, aquests processos també s'han caracteritzat, almenys en les dues primeres etapes, per generar una reacció social que ha intentat contrarrestar aquest procés d'acumulació. Si en la primera onada de mercantilització el paper del moviment obrer hauria estat clau, en la segona onada les regulacions estatals van ser l'aspecte determinant. En aquest sentit, l'autor es pregunta si els moviments socials actuals poden ser la reacció a aquesta tercera onada de mercantilització. Tenim present la pregunta que es formulava Burgoy, el que és obvi és que els moviments socials que han sorgit en aquest nou cicle de protestes presenten moltes novetats, tant en el contingut com en la forma en què aquestes mobilitzacions es produeixen. Segons Castells, ens trobem davant el que anomena moviments socials en xarxa, si es tenen en compte el seu caràcter tant local com global i la seva manera d'estar interconnectats. Capítol 3.1. La xarxa global de moviments socials. La revolta a Tunísia a finals del 2010, precedida per les protestes a Islàndia, va iniciar una etapa històrica de mobilitzacions socials a escala global. A la caiguda de Ben Ali, gener del 2011, s'hi han anat sumant posteriorment importants mobilitzacions socials a Egipte, per partida doble, al Marroc, al Iemen, Grècia, Espanya, Itàlia, Portugal, als Estats Units, Xile, Mèxic, Turquia o Brasil. Dins de tots aquests contextos hi ha diferències evidents, però alhora nombroses similituds, tant en el contingut de les protestes com en les formes de mobilització. Destaquem a continuació algunes d'aquestes característiques compartides que ens semblen significatives. En primer lloc, tots aquests moviments han presentat una especificitat local o estatal. És obvi que no es poden comparar les característiques històriques o socioculturals de, per exemple, Tunísia i els Estats Units, si bé hi ha una certa lògica transestatal i global en comparar totes les protestes. Per alguns autors, sembla haver-hi un patró similar en el tipus de persones que protesten. Persones pertanyents especialment a un entorn urbà mogudes pel deteriorament de les condicions de vida, per una creixent frustració davant la manca d'oportunitats i que han posat en entredit la legitimitat del poder polític i de les institucions. Encara més, en general ha predominat clarament un perfil de joves de classe mitjana que han catalitzat el malestar generalitzat en la seva societat. En segon lloc, Internet i les xarxes socials han estat les eines clau en les mobilitzacions, però no com a vegades es confon la seva causa. Les xarxes socials com Twitter o Facebook han servit per instruments d'amplificació i dinamització de les protestes, de coordinació, comunicació i capacitat autoorganitzativa, com també de contagi de les emocions i de l'estat d'ànim d'un lloc a un altre. En tots aquests contextos s'ha produït una complementarietat entre les xarxes i la presència als càrrecs, destacant l'ocupació de l'espai públic com a àgora de reflexió, de debat, de reivindicació i de resistència. Un fet significatiu és que el 15 d'octubre del 2011 una xarxa global de moviments mobilitzés milions de persones a 951 ciutats de 82 països del món sota un mateix lema, Units per un canvi global. En tercer lloc, les mobilitzacions han adquirit una forma d'organització molt horitzontal, descentralitzada, distribuïda i rosemàtica. Aquesta forma d'organitzar-se es caracteritza per la interrelació i influència mútua dels diferents mòduls, individus, que configuren una xarxa global. Així mateix, els individus es converteixen en autocomunicadors de masses, en difondre mitjançant tuits, publicacions a Facebook o vídeos a YouTube, determinades informacions o idees que poden adquirir un caràcter viral i de molt impacte. Cal destacar com a la plaça del Sol de Madrid, a la plaça Taksim d'Istanbul o els carrers de Sant Pablo van ser les imatges virals de repressió policial les que amplificaren i donaren una enorme força a les mobilitzacions posteriors. Un quart i últim aspecte és la capacitat d'aquests moviments de construir un contrasentit comú que vol contrarrestar la informació i el sentit comú hegemònic elaborat pels poders polítics o mediàtics, la màxima expressió dels quals, en el cas espanyol, es troba en expressions com «no hi ha alternativa» o «hem viscut per damunt de les nostres possibilitats». Així, Els originals lemes de les pancartes, a les places o les idees que acaben circulant per les xarxes socials han tingut un fort component simbòlic capaç d'influir en l'imaginari col·lectiu. En definitiva, aquests moviments socials en xarxa són l'expressió d'una insatisfacció amb l'estatus quo, però també signifiquen la demanda de més i millor democràcia i un desig d'emancipació social. Són el símptoma d'un procés de creixent politització i empoderament social davant una realitat global cada vegada més antidemocràtica, en la qual actors tradicionals, com els partits, han perdut potestat davant els mercats financers i legitimat davant les seves societats. Per altra banda, davant el pragmatisme que sovint s'exigeix a aquests moviments, és important entendre tots aquests processos, encara incipients, com un aprendre fent, en què el mateix procés es converteix en el missatge a interpretar. La qüestió fonamental és ser conscients que els moviments socials han estat crucials històricament en l'anticipació de nous valors i de vegades s'han convertit en les palanques dels grans canvis socials. Capítol 3.2. Dormíem, ens hem despertat. Alguns apunts sobre el 15M. Aterrant en la realitat espanyola, la principal reacció social en el context de crisi ha estat l'anomenat 15M. Més enllà de la interpretació que es faci d'aquest complex moviment social, el que sembla clar és que està sent sobretot un fenomen repolititzador. Amb això ens referim a la gran capacitat social que ha tingut de despertar consciències que estaven adormides i alhora d'invitar tota una nova generació jove, i no tan jove, de ciutadans a participar activament en els assumptes públics. Dormíem, ens hem despertat, deia un cartell de la Puerta del Sol de Madrid. Aquesta frase sintetitza la letargia en la qual vivíem com a ciutadans enmig d'una bombolla immobiliària i en una deriva consumista que només hem sabut comprendre, criticar i qüestionar a posteriori. Una letargia que ha facilitat la gradual colonització de la política per part dels interessos privats. Si el 15M ha fet alguna cosa, és retornar a la societat nous debats, obligar-los a pensar i a posicionar-nos, entendre les fractures i els problemes actuals, així com dibuixar entre tots possibles alternatives de futur. És important entendre que el 15M no és un subjecte polític, homogeni en veu pròpia, sinó més aviat un espai d'entrada i de sortida en què molts ciutadans han participat. Algunes iniciatives com les plataformes d'afectats per les hipoteques o les diferents marees en defensa dels serveis públics han estat amplificades pel 15M. Al seu torn, nombroses iniciatives de creació de teixit social lligades al món associatiu, l'economia social o el consum responsable s'han vist enfortides per aquest moviment, alhora que alguns vells partits s'han vist obligats, tot i que no ho reconeguin, a un exercici d'introspecció i de revisió de les seves pràctiques i discursos. El 15M és un moviment, per tant, de fons, que ja no està a les places, sinó en petites assemblees de barris, en centenars d'iniciatives ciutadanes i, en definitiva, en la manera de pensar de moltes persones. El 15M és un moviment intergeneracional, si bé els més joves n'han estat capdavanters. Són joves que formen part del precariat i per als quals l'ascensor social que el relat oficial oferia, estudiar una carrera universitària, aconseguir un bon treball, assolir benestar i estabilitat laboral i social, simplement s'ha truncat. Moltes de les característiques a què hem al·ludit analitzant els moviments socials en altres contextos es poden trobar també en el 15M. Destaca, en aquest sentit, la seva forma de procedir. Entre altres aspectes, es poden indicar el caràcter no violent, descentralitzat i autogestionat en què ha imperat la lògica del fes-ho tu mateix a l'hora d'organitzar assemblees i mobilitzacions, o bé la seva horitzontalitat i autorepresentativitat, rebutjant la utilització d'etiquetes identificatives o la visibilització de líders concrets. Un altre tret constitutiu interessant és l'agenda que el 15M ha anat construint. La novetat resideix no tant en les seves demandes concretes, sinó en la manera com s'ha anat configurant. Aquesta agenda es caracteritza per buscar una sortida de la crisi cap a una forma de vida construïda col·lectivament. Tothom hi pot fer aportacions i els consensos, que en molts casos responen a demandes tradicionals, són generats i construïts novament des de baix, com si fossin un document wiki obert a la participació, opinió, saviesa i subjectivitat de cadascú dels seus participants. Com alguns han dit, el conjunt d'iniciatives i accions sorgides arran del 15M s'han convertit en una escola d'aprenentatge polític, un aprenentatge en el qual conflueixen noves i velles maneres de fer, d'entendre la política i la societat, o de convocar i organitzar-se. Per últim, un element fonamental per entendre l'origen i el futur del moviment 15M és la seva dimensió virtual. En aquest treball col·lectiu ja no importa només la presència física, com tradicionalment, ni tampoc els indicadors habituals per mesurar l'èxit o el fracàs d'una convocatòria determinada, nombre de manifestants, etc. Els carrers i les places han estat un lloc important de visualització i reivindicació, però la xarxa ha estat clau en l'articulació i com a espai de participació política des del qual milers de persones han seguit per streaming les accions convocades pels diferents col·lectius. Tot això ha demostrat que la intensitat de l'intercanvi i la comunicació presencial no han d'anar pas en detriment de la digital i viceversa. Internet es presenta, doncs, com un espai de discussió i articulació política clau per les transformacions socials i polítiques que estan tenint lloc. Però la seva centralitat també està en la ruptura, segurament irreversible, d'un doble monopoli: el de la forma de fer política a través dels partits polítics i de les institucions, i el de la forma de comunicar a través dels mitjans de comunicació de masses. Capítol 4. Sí es pot. Aportacions i propostes per un nou rumb social. Jo no puc dir que un altre món és possible, tot i que aquesta frase es repeteixi molt, sinó que en un altre món és, sinó que un altre món és segur. José Luis San Pedro. Fins ara hem subratllat dues tesis principals. Una, l'escenari actual és en gran part el resultat de l'esquerda de dos contractes socials que han regulat la nostra vida en les últimes dècades i per un desplaçament del poder de la política a les finances. Dos, en un context de deteriorament socioeconòmic i de crisi institucional, els moviments socials actuals, tant a escala global com en la realitat espanyola, s'han erigit en un actor clau, caracteritzat pel seu funcionament en xarxa i per la seva demanda de més democràcia i justícia social. En aquest marc de fons, aquest últim apartat té com a objectiu apuntar algunes de les principals aportacions i propostes dels moviments socials en el context espanyol, però amb una mirada en equívocament global. Hem agrupat aquestes propostes en cinc grans eixos. 1. Aquelles que tracten de fer front a la crisi de la representativitat. 2. Les que busquen fer front al deute i al dèficit fiscal. 3. Algunes propostes per abordar la preocupant mercantilització de la vida quotidiana que s'està produint. 4. Les que estan relacionades amb el món del treball. I 5. Aquelles centrades en la crisi ecològica i en la cura de les persones. Som conscients que dins d'aquests eixos que hi ha totes les propostes que són objecte de debat i que per raons d'espai no podem anar a fons en les idees aquí recollides. De la mateixa manera que som conscients que davant el fons panorama actual, davant el fosc panorama actual, algunes d'aquestes propostes poden ser vistes gairebé com realitzables. Tanmateix, les pàgines següents poden servir per a dibuixar una panoràmica general de les demandes i debats existents en els moviments socials, mostrar que hi ha alternatives a les polítiques imperants i explorar un possible full de ruta que encoratgi un canvi de rumb. Capítol 4.1. Davant la crisi de la representativitat i la democràcia de baixa intensitat, l'aposta per la participació ciutadana i la democràcia radical. La crisi financera, a més de les terribles conseqüències que està generant sobre la població, contribueix a soscavar els mateixos fonaments de la democràcia. Com ja s'ha indicat, hi ha una creixent asimetria entre una política encara circumscrita a l'àmbit de l'Estat-nació i un sistema econòmic globalitzat que, al seu torn, s'ha convertit en una amenaça a la sobirania dels estats i constitueix, de facto, una mercatocràcia. De la mateixa manera, assistim a una creixent diferenciació entre els espais de representació de la ciutadania, per exemple, el Parlament, i els llocs on veritablement es prenen les decisions, Berlín, Frankfurt, etc., així com a una pèrdua creixent de la capacitat de la ciutadania per influir en la política més enllà de la seva participació electoral. Tot això fa que la crisi vagi generant una gran desafecció social que fa més profunda la desconfiança en la democràcia representativa i augmenta la distància que hi ha entre governants i electors i entre la ciutadania i els partits polítics. I fins i tot cal preguntar-se si és possible l'existència de la mateixa democràcia quan pràcticament no hi ha instruments de control sobre el capitalisme financer i quan els estats es mostren cada vegada més impotents a l'hora de controlar l'economia. Davant aquesta contradicció entre un capitalisme en extensió i una democràcia reduïda al pla procedimental, és a dir, guanyar eleccions, augmenten les veus que reclamen aprofundir la democràcia en totes les dimensions que afecten la vida quotidiana, passant d'una democràcia tutelada, restringida i de baixa intensitat a una democràcia d'alta intensitat. Una democràcia que vagi més enllà de les institucions, que pugui ser aplicada a molts àmbits de la vida si l'entenem com el reconeixement dels drets socials i que assumeixi que parlar de política és referir-se a la capacitat de donar resposta als problemes col·lectius. En aquesta reclamació per una democràcia més àmplia o real, que posin al centre la ciutadania i els problemes col·lectius, cada vegada hi ha més propostes que reivindiquen més participació en la gestió dels assumptes comuns i una altra manera d'entendre la política. Seguint Ángel Calle, podem contraposar la democràcia representativa, la democràcia participativa i la democràcia radical. La democràcia participativa seria aquella que es basa en procediments institucionals que és gestionada des de dalt i que complementa les seves formes de decisió amb votacions des de baix. Algunes propostes que es relacionen amb aquest model són els referèndums revocatoris de mandat, les iniciatives legislatives populars, els exercicis de rendició de comptes, els consells deliberatius, els pressupostos participatius o les iniciatives que busquen més transparència en l'acció política. Com a complement a aquesta, segons Calle, trobaríem la democràcia radical, que englobaria aquelles propostes que es duen a terme des de baix, de forma deliberativa, basant-se en la horitzontalitat i que busquen la satisfacció conjunta de necessitats. Així, diverses iniciatives basades en l'assembleisme i la democràcia directa, algunes accions que es basen en l'ús de les noves tecnologies enquadrades en l'anomenada tecnopolítica o fins i tot els diferents projectes constituents que busquen reformular el contracte social des de baix poden ser vistos com espais i expressions d'experimentació d'aquesta democràcia radical. En tot cas, i més enllà d'aquesta distinció, sembla urgent la creació de formes d'innovació política que des de les institucions estenguin la participació ciutadana a tots els nivells, alhora que, com s'insisteix des dels moviments socials, cal que els ciutadans es reapropiïn aquells assumptes de caràcter col·lectiu que afecten la seva vida quotidiana. Capítol 4.2. Davant el deute i el dèficit fiscal, l'aposta per les auditories ciutadanes del deute i una fiscalitat justa. La crisi financera s'ha vist acompanyada de discursos que la interpretaven com una espècie de fenomen inevitable i que hauria tingut lloc, entre altres coses, perquè havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Aquest tipus d'afirmacions sorgeixen especialment quan es defensa l'ortodoxia pressupostària al mateix temps que sovint i en nom de la competitivitat i l'eficiència s'afirma que no hi ha alternativa a les retallades en la despesa social. Davant d'això, ens volem aturar en les propostes que diferents instàncies plantegen sobre dos àmbits econòmics, el deute i la fiscalitat. Per entendre les propostes sobre el deute, cal recordar, en primer lloc, i com s'ha indicat en el primer apartat, que la composició d'aquest deute és fonamentalment privat. Per tant, no sembla cert que el sector públic sigui el principal responsable del deute total, com de vegades s'ha afirmat. Més aviat ha estat la banca i les grans corporacions les que s'han endeutat excessivament damunt els anys de bonança econòmica. Per altra banda, cal tenir en compte que l'Estat s'ha endeutat a costa dels contribuents per ajudar la banca privada, que així està aconseguint reconvertir el seu deute privat en deute públic a través de diferents mecanismes i avals. A més, la recent reforma de la Constitució indica en el seu article 135.3 que el pagament dels crèdits per satisfer els interessos i el capital del deute públic gaudiran de prioritat absoluta sobre qualsevol altra partida de despesa, en sanitat, educació o pensions, per exemple. D'aquesta manera es blinda el capital financer d'un possible impagament per part de l'Estat. Davant d'aquesta situació, dins els moviments socials cada cop es planteja amb més força l'opció de no pagar el deute o, seguint l'experiència de països com l'Equador, de sol·licitar la realització d'una auditoria ciutadana sobre tots els deutes públic i privat que s'encarregués de determinar responsabilitats, debatre sobre la legitimitat del deute i fixar les condicions del seu pagament. Pel que fa a la fiscalitat, cada vegada són més les veus que reclamen un model més just i progressiu, tal com proposa la Plataforma per una Fiscalitat Justa, com també la necessitat de lluitar contra el frau fiscal, els paradisos fiscals i l'especulació financera. Una mirada a aquesta matèria permet constatar que hi ha un tracte molt desigual entre el que es dona a les rendes del treball i el que es dona a les del gran capital. Així, mentre la classe mitjana i baixa ha experimentat una pujada d'impostos arran de la recessió, s'ha produït un manteniment de figures com les societats d'inversió de capital variable, les SICAV, en les quals el gran capital només tributa un 1,1%. Quan el frau fiscal i la seva procedència, hi ha nombroses dades que posen en relleu la necessitat de regular aquesta paradoxa i posar-hi fi. Un informe recent indicava que el 94% de les empreses de l'IBEX 35 al·ludia impostos a paradisos fiscals, alhora que organitzacions com Oxfam estimaven que un total de 14 bilions de dòlars s'amagaven en paradisos fiscals, la qual cosa suposava una pèrdua d'ingressos fiscals de 120.000 milions de dòlars anuals. La recerca d'una fiscalitat progressiva, per tant, ha d'anar ineludiblement acompanyada de la lluita contra els paradisos fiscals. Convé tenir presents aquestes qüestions quan en diferents àmbits es parla de la inevitabilitat de reduir la despesa social o quan s'afirma que només tindrem l'estat del benestar que ens podem permetre. I és que la fiscalitat i les retallades en despesa social són les dues cares d'un mateix debat. El debat sobre en qui recau la despesa de la crisi tant a l'hora de contribuir a les arques de l'Estat com a l'hora de veure qui surt perjudicat per les retallades. I en dos casos, els més perjudicats estan sent els més dèbils. Finalment, davant la lluita contra l'especulació financera, una de les propostes més conegudes és la reclamació de la taxa Tobin, o segons algunes organitzacions, taxa Robin Hood. Aquesta taxa, reivindicada els últims anys per organitzacions com ATTAC, pretén frenar l'especulació que es produeix en els mercats bancaris imposant un gravamen a les transaccions financeres i destinant el que es recapti a finalitats socials o al control de les crisis financeres. Capítol 4.3. Davant la mercantilització de la vida quotidiana, els béns comuns i la sobirania alimentària. Dins les propostes que intenten fer front a la mercantilització dels diversos dominis de la vida quotidiana i a tot allò que és fonamental per la reproducció social, hi trobem l'aposta pels béns comuns i la sobirania alimentària. Amb la gestió dels béns comuns o procuma, s'al·ludeix a aquells sistemes socials i jurídics que faciliten la gestió compartida i l'administració d'un bé d'accés universal que pertany o és d'ús de fruit gestionat de forma col·lectiva. Més enllà del seu règim de propietat, el bé comú ha de ser entès, sobretot, en termes relacionals. Així, un recurs és un bé comú, mentre la gent s'hi sent vinculada tant per poder fer ús del seu patrimoni com per estar interessat en la seva conservació i o ampliació, amb la qual cosa, anomenant comú, un recurs compartit, se'n destaca que sobre aquests béns descansa una idea d'inalienabilitat. Es considera que aquests recursos pertanyen a la gent, per la qual cosa s'accepta que la seva conservació a llarg termini és més important que la seva maximització a preu de mercat. Si es fa un repàs històric, es pot veure que la principal forma de gestió que s'ha produït de forma comunal ha estat relacionada amb la gestió d'alguns recursos naturals, aigües, rius, pastures, boscos, etc., i que aquestes formes de gestió, tan esteses abans de l'emergència del capitalisme, han previscut en alguns casos fins a l'actualitat. Tanmateix, el debat sobre aquests béns ha tornat a adquirir recentment gran força per dues raons. En l'àmbit teòric, Eleanor Ostrom, Premi Nobel d'Economia el 2009, va mostrar, a partir de l'anàlisi de nombrosos casos de maneig de recursos col·lectius, com es poden crear institucions de gestió col·lectiva que permetin l'aprofitament sostenible d'aquests béns de forma duradora si es parteix almenys de dos principis: el compromís de les parts involucrades i la seva capacitat de supervisió sobre les institucions. D'aquí que la gestió dels béns comuns sigui vista a vegades com una expressió de la democràcia radical que s'ha mencionat anteriorment. Però justament, juntament amb aquest vessant teòric, ha estat Internet qui ha permès que els béns comuns adquireixin una nova significació en convertir-se en un camp d'experimentació per la innovació cooperativa, la creació cultural col·lectiva i la generació de coneixement compartit. Internet, a més, ha produït una experiència generalitzada d'abundància dels béns immaterials que contradiu el pressupost neoliberal de l'escassetat generalitzada i de l'associació dels mecanismes del mercat com a millor garantia d'eficiència. N'hi ha prou en pensar en exemples com els diferents sistemes operatius lliures, la Wikipedia o les llicències Creative Commons, per mostrar com les lògiques basades en la cooperació entre usuaris poden ser més efectives que unes altres formes guiades per criteris mercantils. De la mateixa forma, cada vegada hi ha més pràctiques d'innovació social generades en l'entorn dels moviments socials que en major o menor mesura s'inspiren en aquesta noció del comú i la seva racionalitat, com passa amb iniciatives com ara les monedes socials i complementàries, els horts comunitaris, les botigues de roba a cost zero o les xarxes de reutilització d'objectes i consum col·laboratiu, o també d'alguns equipaments i infraestructures com els centres socials autogestionats, el co-oji, el coaching, o les cooperatives d'habitatge en drets d'ús. En definitiva, els béns comuns són un interessant camp d'innovació que busca fer prevaler les necessitats sobre el consum i prioritzar el valor de l'ús del bé davant el seu possible valor d'intercanvi en el mercat, la qual cosa fa que des d'algunes instàncies es vegin aquests béns com una estratègia interessant per frenar el procés de mercantilització de la vida quotidiana, cobrir les necessitats bàsiques de la població a partir de les relacions comunitàries i connectar experiències de resistència a la privatització i l'escassetat artificialment imposada pel neoliberalisme. Juntament amb els béns comuns, una altra proposta per frenar el procés de dependència del mercat en un sector estratègic com l'alimentació és la sobirania alimentària. La sobirania alimentària pot ser definida com el dret dels individus, pobles i comunitats a definir les seves polítiques i estratègies agrícoles i alimentàries per la producció i distribució sostenible d'aliments. Sota aquesta idea general, aquest concepte es converteix en un paraigua que abasta tots els aspectes vinculats a l'alimentació en considerar que un sector com aquest no pot dependre dels capricis del mercat internacional, sinó que ha de ser una qüestió de seguretat i d'independència per als pobles. Des de la sobirania alimentària s'aposta per la producció i el consum local davant les importacions. Les explotacions pageses i familiars s'intenta assegurar preus justos per als pagesos a través d'aliances entre productors i consumidors. Es busca garantir l'accés a la terra, a l'aigua, els boscos i altres recursos productius, i s'afavoreix la inversió pública per fomentar l'activitat productiva familiar i comunitària. De la mateixa manera, moltes iniciatives lligades a l'alimentació han trobat un ancoratge teòric en aquest paradigma, com les cada vegada més nombroses cooperatives de productors i consumidors agroecològics, les botigues de consum responsable, les xarxes d'intercanvi i de llavors autòctones o les universitats i escoles rurals que busquen revitalitzar sabers autòctons. Així, des d'aquesta perspectiva, es considera que són els pobles i no els mercats els que han de prendre les decisions relacionades amb la política alimentària i els que han de decidir què i com produir. Per això s'aposta per l'agricultura pagesa com la millor garantia per la producció d'aliments equilibrada, la sostenibilitat ambiental i la gestió harmoniosa del territori rural. Capítol 4.4. Repensar el treball, repartir el salari i l'ocupació, la renda bàsica i el reconeixement dels treballs invisibilitzats. Actualment tenim una capacitat productiva molt més gran que la que hi ha pogut haver en qualsevol època històrica gràcies als avenços tecnològics i a l'enorme augment de la productivitat. I tanmateix aquesta situació no s'ha traduït en una millora substantiva de les condicions laborals ni en una progressiva reducció dels temps dedicats al treball assalariat. Més aviat tot el contrari. Això es deu novament a l'hegemonia cultural d'una manera d'entendre la productivitat i l'economia en el context de globalització. En aquest context esdevé fonamental repartir l'ocupació i la riquesa i repensar les relacions que es donen dins el món laboral, més encara quan comptem amb una taxa de desocupació escandalosa. En aquest sentit, val la pena recollir algunes de les propostes que els moviments socials plantegen dins d'aquest àmbit. Capítol 4.4, apartat 1. Una revisió profunda de les relacions salarials. En l'actualitat, el salari mínim interprofessional espanyol és de 645 euros al mes, lluny dels 1.425 euros que presenta el salari mínim francès. Una dada, a més, que adquireix un altre significat si es contrasta amb les diferències salarials que hi ha en les empreses. Segons un estudi de la Federació Europea d'Empleadors, Espanya era el quart país europeu amb una esquerda salarial més gran, només per darrere de Romania, Ucraïna i Rússia. Cal, per tant, una revisió a l'alça del salari mínim, així com l'establiment de forquilles salarials més equitatives en les empreses, seguint l'exemple de Suïssa, on la iniciativa 1.2.12, una llei que limiti l'esquerda salarial a un màxim de 12 vegades entre el salari més gran i el més baix dins la mateixa empresa, ha estat recentment aprovada en referèndum per una àmplia majoria. Capítol 4.4, apartat 2. Repartiment de l'ocupació a través de la reducció de la jornada laboral. Amb unes taxes de desocupació tan elevades com les actuals, una mesura de justícia raonable passaria pel repartiment de l'ocupació a través de la reducció de la jornada laboral. Doncs bé, en aquesta línia de repartiment de l'ocupació, la New Economics Foundation apuntava la possibilitat d'establir una jornada setmanal de 21 hores, amb l'objectiu d'afavorir la justícia social, alliberar temps per la realització d'activitats creatives i relacionades amb l'àmbit de l'atenció i alhora reduir el consum de recursos naturals. Capítol 4.4, apartat 3. Una aposta decidida pel cooperativisme i l'economia social. Les cooperatives compten amb més democràcia interna i participació dels treballadors en les decisions que afecten l'empresa. Es regeixen per principis de democràcia interna i transparència i tenen una esquerda salarial més petita, que rara vegada arriba a una proporció de 5-1. A més, aquest tipus d'empreses ha destruït molta menys ocupació que altres empreses convencionals en el marc de la crisi, amb la qual cosa s'ha fet evident la seva capacitat més gran d'adaptació i flexibilitat davant circumstàncies adverses. Per això, no és utòpic pensar que aquestes empreses tenen un gran potencial en la construcció d'una altra economia. Més encara, si es desenvolupen sinergies entre aquestes i es creen espais d'intercanvi basats en lògiques de cooperació, com està passant en els mercats socials desenvolupats en diferents ciutats. Capítol 4.4, apartat 4. Establiment d'una renda bàsica de ciutadania. Una altra proposta que va creant cada vegada més ressò és l'establiment d'una renda bàsica de ciutadania. La renda bàsica pot ser definida com el reconeixement com a dret de tot ciutadà a percebre una quantitat periòdica que cobreixi almenys les necessitats vitals, sense que per aquest motiu degui cap contraprestació. Segons Daniel Reventós, l'establiment d'aquesta mesura en una situació de crisi permetria fer front d'una manera menys angoixant la pèrdua involuntària de l'ocupació i la situació de gran inseguretat econòmica i vital que genera, a més d'ajudar a mitigar la pobresa i a ser un element de protecció per a no caure-hi. A part, aquesta iniciativa facilitaria l'autoocupació i, entre altres coses, seria un estabilitzador del consum fonamental per sostenir la demanda en temps de crisi, especialment entre els grups més vulnerables. Per això s'aposta per finançar aquesta prestació a través de la integració de la política fiscal i social, la qual cosa comportaria al seu torn una considerable redistribució de la riquesa. A Catalunya, diversos col·lectius han posat en marxa una iniciativa legislativa popular, ILP, per sol·licitar-la. Capítol 4.4, apartat 5. Reconeixement de tot el treball, remunerat i no remunerat. Finalment, cal el reconeixement de tot el treball, tant remunerat com no remunerat, reconeixent el valor social i la riquesa que generen molts treballs que es donen més enllà de l'esfera mercantilitzada. En el marc capitalista, normalment s'equipara el concepte de valor al de preu i, en conseqüència, des d'aquesta visió, només té valor econòmic allò que es pot expressar en termes monetaris. Tanmateix, aquesta mirada no considera la gran quantitat de relacions i formes de treball que es donen en l'àmbit d'allò no mercantilitzat i que sostenen de forma invisible el sistema, entre les quals destaca especialment l'anomenat treball de cura. Un treball que, com han destacat nombroses persones des de la perspectiva feminista, ha estat atribuït històricament a les dones. S'ha associat a l'esfera del privat i al gratuït i ha estat infravalorat i fins i tot invisibilitzat socialment. Per tot això, per una acció transformadora de la realitat, és imprescindible visibilitzar tot el treball no assalariat que és útil socialment, reorganitzar el sistema de cura a les persones de manera que adquireixi un caràcter central en l'organització social i sigui atès d'una manera més corresponsable. Més encara si es té en compte que quan es parla del repartiment de les cures s'està al·ludint a la manera com les societats reparteixen i organitzen el sosteniment de la vida humana. Capítol 4.5. Crisi ecològica, crítica, productivista i algunes alternatives. Finalment, a tots els vessants de la crisi econòmica ja indicats, cal afegir-hi la pressió creixent que s'exerceix sobre el control dels recursos naturals. Podem considerar que la crisi econòmica i la crisi ecològica i climàtica estan íntimament entrellaçades i tenen nombrosos punts en comú, la qual cosa ens du a assenyalar una sèrie de qüestions. En primer lloc, i com hem dit, dins el capitalisme i el pensament econòmic, mainstream, s'equipara sovint el concepte de valor al de preu. En fer aquesta operació i per no poder-se expressar en termes monetaris, s'individualitzen multitud de processos ambientals fonamentals per al sosteniment de la vida humana, alhora que també es fan invisibles tots aquells efectes externs negatius del creixement econòmic sobre el medi ambient que es tradueixen en la destrucció dels recursos naturals i en la degradació del medi. De la mateixa manera, dins d'aquesta lògica, la producció no es lliga a la satisfacció de necessitats humanes, sinó a incrementar agregats monetaris que produeixen beneficis a curt termini, sense tenir en consideració els elements de destrucció que puguin dur associats. Així es parteix d'una falsa premissa: el creixement sense límits és possible, i amb això sorgeix un conflicte entre els límits materials i humans de la Terra i el seu caràcter de sistema tancat i de regeneració constant de cicles no mercantilitzables que presenta i les pretensions d'un sistema econòmic que necessita extreure materials, fabricar coses, consumir energia, generar residus inevitablement per créixer. D'aquí que cada vegada més veus critiquin el productisme i el creixement il·limitat perquè, a més, crea la sensació que tot es pot fabricar infinitament mentre el deteriorament ecològic es fa cada vegada més patent. Davant d'aquesta visió, una de les nocions que més debat ha generat dins dels moviments socials és la del decreixement. Més que un paradigma definit o una teoria econòmica, el decreixement és una noció provocadora que qüestiona la lògica productivista del sistema i proposa un canvi cultural. Trencar amb la idea que més és sempre millor, en considerar que la felicitat de les persones no depèn de tenir una renda i un consum més gran. Des d'aquest corrent es considera que les societats enriquides han de reorientar de forma progressiva el model productiu cap a la sobrietat i l'adequació amb els límits ecològics del planeta, alhora que s'invita la participació i creació d'iniciatives comunitàries que promoguin aquest canvi. En aquest sentit, el decreixement aposta per centralitzar i mobilitzar els recursos col·lectius en aquelles iniciatives que cobreixin necessitats socials, com la mobilitat sostenible o la cura. Es busca afavorir l'economia real i local, apostar per la creació d'ocupació en sectors com les energies renovables, l'economia social o l'agricultura ecològica i de créixer en el consum d'energies fòssils. Per últim, Altres iniciatives que han sorgit davant aquest escenari de crisi ecològica són el moviment en transició que busca fer front al desafiament del canvi climàtic i la crisi del petroli, o l'anomenada economia del bé comú que busca establir indicadors relacionats amb la sostenibilitat o la justícia social per premiar o penalitzar les empreses que compleixin amb aquests criteris o no. També en països com l'Equador o Bolívia hi trobem el concepte del bon viure, que inspirat en la cosmovisió dels pobles andins originaris, busca trencar amb el paradigma desenvolupista i establir un altre marc de relacions entre l'ésser humà i la naturalesa. Capítol 5è. Conclusions. Hi via fora, que tot està per fer i tot és possible. Miquel, Martí i Pol. Com hem vist al llarg d'aquestes pàgines, ens trobem en un canvi d'època que està donant lloc a importants transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals. Alhora, la ruptura dels consensos que hi havia, la pèrdua de drets socials i laborals i l'accentuació del procés de polarització social fa que augmenti el malestar social i que assistim a un nou cicle de protestes no sols en tot l'Estat, sinó també a escala global. Dins d'aquest nou cicle és important subratllar el paper que poden tenir els moviments socials en xarxa, els quals comparteixen formes d'organització i mobilització més horitzontals i col·lectives, així com el contingut d'una part de les seves reivindicacions, democràcia i justícia social. En un context en què altres actors socials i polítics, com els partits, pateixen un profund descrèdit social, el paper d'aquests moviments socials pot ser fonamental per diversos motius. En primer lloc, perquè és necessari i urgent construir contrapoders a l'àmbit financer en un moment en què la política està clarament segrestada pels interessos privats. La sincronització de totes aquestes protestes i formes de conscienciació i mobilització social poden ser crucials en la configuració d'un nou rumb per la política, l'economia i el conjunt de la societat. En segon lloc, perquè creiem que la crisi econòmica és el símptoma d'una crisi molt més profunda, una crisi de civilització provocada per la lògica d'acumulació capitalista en la qual el conflicte, a diferència d'altres moments històrics, no s'expressa ja només entre el capital i el treball assalariat, sinó entre els processos d'acumulació del capital i els processos de reproducció de la vida social, entesos d'una manera àmplia. Així, aspectes com el deteriorament de les condicions laborals, la mercantilització i les retallades en sanitat, educació o pensions, els desnonaments o alguns conflictes ecològics sorgits per la privatització i l'explotació de béns comuns com l'aigua, les costes o els boscos, poden ser vistos com expressions palpables d'aquestes dues lògiques contraposades. Per altra banda, enmig del debat sobre la necessitat que els moviments socials optin per vies pragmàtiques, convertir-se en partits polítics, prestar-se a eleccions, etc., creiem que una profunda transformació social vindrà més de la ciutadania organitzada i dels processos d'empoderament col·lectiu que de la presa del poder institucional, sense menys valorar la importància que el marc institucional pot tenir per obrir nous processos de canvi. O dit en altres paraules, les apostes emancipadores han de sorgir sobretot des d'una ciutadania que col·lectivament lideri un canvi des de baix i construeixi un contrapoder que qüestioni la quotidianitat i mitjançant petites pràctiques de l'hegemonia neoliberal imperant. Finalment, tampoc no sembla que sigui possible pensar una alternativa si no es té en compte tant la gravetat de la crisi ecològica i la seva interrelació amb el model econòmic com les demandes de més democràcia, més horitzontalitat i més participació que fa la societat civil. Així doncs, davant els qui proclamen que no hi ha alternativa al sistema capitalista actual, el present quadern ha tractat de recollir algunes de les propostes formulades pels moviments socials. Moltes d'aquestes propostes plantegen un canvi profund de paradigma i la superació del model econòmic i productiu actual. L'existència i posada en pràctica de moltes d'elles posa en relleu no solament que un altre món és possible, sinó veritablement que un altre món és necessari i ja està sent possible, per la qual cosa és important continuar ajudant-lo a néixer. Aquest és el final del quadern, però ara llegirem unes qüestions per la reflexió. Número 1. El quadern fa una anàlisi del context actual caracteritzat per la ruptura de dos contractes socials. Estàs d'acord amb aquesta lectura que es fa de la realitat? Estàs d'acord amb l'afirmació que, més que en una època de canvis, estem en un canvi d'època? Quins canvis creus que s'han produït a partir de l'emergència de moviments socials com el 15M? Quines creus que han estat les principals consecucions dels moviments socials i les seves limitacions? Quins vincles hi ha entre la política més institucional i els moviments socials? 2. En el quadern s'apunten algunes propostes i alternatives a la situació imperant. Quina viabilitat creus que tenen aquestes propostes en el context actual? Quins eixos entre els presentats et semblen més rellevants? Quines altres propostes que no s'esmenten en el quadern destacaries en la consecució d'aquest altre món possible? Què creus que pot tenir un paper predominant per afavorir un canvi social, el treball fet des de sota pels moviments socials i altres actors, o els canvis que es poden donar en l'àmbit institucional? 3. Algunes qüestions en clau evangèlica. Com creus que poden situar-se els cristians davant d'aquest canvi d'època que s'està vivint? Quin creus que ha de ser el seu paper? Quines relacions veus entre fe i compromís sociopolític? I d'una manera concreta, què pot aportar l'espiritualitat cristiana al treball que fan els moviments socials? I què creus que poden aprendre els cristians del treball que es fan els diferents moviments socials relacionats amb la justícia social, l'ecologisme o el feminisme? Fins aquí el final del quadern.